ja són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Hi, Barbie!
Hi, Ken!
Hi, Barbie!
Hi, Barbie!
Hi, Barbie!
Hi, Barbie!
Hi, Barbie!
Ugh. Hi, Ken!
Hi, Ken!
La nina Barbie va debutar el 9 de març de 1959 a la Fira Internacional de la Joguina de Nova York amb el nom de Barbie Teenage Fashion Model. Una nina que va marcar tota una generació, però moltes vegades les nines es queden guardades en calaixos, en armaris, en capses. Moltes d'elles es van trencar de tant de fer-se servir. La Maria Lorenzo és una artesana, una nostàlgica de les nines i principalment de les Barbies. Maria, molt bon dia.
Bon dia.
Estaràs d'acord amb mi que la majoria vam agafar les nines quan ens vam fer grans, les vam tancar amb una capsa o fins i tot les vam llançar.
Sí.
I moltes les vam gastar de tant de fer-les servir.
Sí,
això
és
segur.
És veritat que abans no hi havia tant consumisme i els nens dels 70, 80, pues, no teníem tantes Barbies com ara, ni tantes nines ni tantes joguines. No? Les meves, en qüestió, les meves Barbies les van heredar les meves germanes, després les meves nebodes, en fi, i finalment van desaparèixer per...
Clar, van acabar desapareixent.
Van acabar desapareixent.
Clar, i parlem en principi de la Barbie, perquè la Barbie probablement ara estigui molt, molt, molt de moda, després de la pel·lícula, també va marcar tota una generació, n'hi havien infinites, se segueix fent. Què creus que té d'especial aquesta nina?
Bueno, crec que té d'especial que ha après a sobreviure. O sigui, Mattel, que és el fabricant, diguem, no ha tancat mai, no ha deixat de produir Barbie mai des de que la va crear, perquè així com altres nines han tingut la seva temporada i després pues, s'han deixat de fabricar o les han revisat, no sé. Però Barbie no, Barbie continua viva. I és que és el tema de renovar-se o morir, no? I és el que ha sabut fer.
I tu fas com una mica d'hospital de nines, també.
Sí, sí, faig diferent.
És tot un art, eh?
Bueno, espero que sí, espero que la gent... Jo ho veig com un art, ¿vale? Sempre m'ha agradat els temes artístics, jo, de fet, sempre he pintat a l'òleo i he fet totes unes altres tècniques artístiques, i les nines, pues, és com si pogués fer totes les coses que m'agraden amb un mateix hobby, no?
Si algú entra a internet i busca 13 dolls,
sí,
ho estic dient bé,
sí,
al YouTube, el
sí,
canal de YouTube es diu així...
13 dolls, 13. Sí, 13 dolls, 13, sí, amb número, sí.
Exacte.
Trobarà el canal que allà pues, podrà veure vídeos de, des d'on compro materials o com faig restauracions d'algunes de les nines i, bueno, tot tipus de...
És que fas tot el
tema...
procés, és a dir, sí, des del cabell,
tot,
passant per
sí,
la cara i remodelar
sí,
el,
sí,
de nou les cares senceres,
sí,
de pintar-les,
sí,
pas
sí, sí,
per pas, és a dir, l'ull, les pestanyes,
sí, sí,
basant a més amb el model original.
O sigui, a veure, faig diferents tècniques segons el tipus de nines, però ara que estem centrades en la Barbie, principalment faig dues coses. Una és la restauració, que és quan agafo nines que són molt antigues i que s'han de restaurar, doncs els hi torno a posar cabell, els hi torno a fer el maquillatge, i en aquest cas el que intento és ser molt fidel al model original. Vull dir, inclús si la nina tenia un defecte, perquè clar, hem de pensar que als anys 80, 70, 60, totes les nines d'abans del 99, m'atreveria a dir, estaven pintades a mà. Ja, o sigui, llavors els ulls no eren exactament iguals. Llavors jo intento fer-los com era la nina, i si no eren exactament iguals, jo no el corrigiré. O sigui, el faré com era la nina quan es va comprar, perquè em fa gràcia que sigui exactament,
sí, sí,
vale?
Sí, ser fidel.
Ser fidel. I després pues, reparo les robes, també els vestits pues, de les nines, o sigui que...
Si és d'Òscar de la Renta, li fas d'Òscar de la Renta.
Correcte,
el mateix model.
El
exacte,
mateix model. Si li falten coses, o es repara, o si li falten complements, pues, si jo què sé, faltava la jaqueta, pues, li faig la jaqueta.
On trobes la informació?
A internet ho té tot, sí. Hi ha dues pàgines principals de Barbie, que són Barbiepedia i Second Life, i les dues pues, tenen tot tipus de motxa, o sigui, tenen la manera d'identificar totes les Barbies, per, bueno, quasi totes, no? Hi ha
algunes catalogades, diríem.
Sí, bueno, tenen un número de sèrie, a partir d'un temps, i les altres, les que no tenen aquest número, pues les vaig mirant. Doncs intento entrar a l'any més o menys sapiguent quin any es va comprar o tal, doncs vaig buscant Barbies del 82 i em surten totes les que es van fer aquell any. Llavors, si és una Barbie dels 80, doncs vas buscant i més o menys te la trobes.
El material és fàcil de trobar? És a dir, trobes un vestit de la Barbie antic o com aconsegueixes una cama que li falta amb una de concreta?
Bueno, hi ha més gent que es dedica a això, llavors se'ns recolzen una mica. Sobretot hi ha gent que es dedica a comprar, mercadillos o a Estats Units o todo colección, i compren tot tipus de peces de Barbies i tal. I llavors jo truco a aquestes persones i em venen, dic que estic buscant el vestit de la Barbie de Day to Night, que és del 83, pues, i aquestes persones em busquen el vestit.
Que, sí. Day to Night, la Barbie Brilli Perfum, no?
Sí, Brilli Perfum.
La Barbie Regalos, sí, la Barbie sí. Gala, la Steffi...
Sí, sí, sí.
N'hi ha infinits.
Bueno, i ara més encara, perquè d'aquesta època no hi ha tantes. Si vas als 80 no tens tantes, i als 90, però ara seria impossible. De fet, jo vaig dir, bueno, a una intel·ligència artificial, de saps quantes Barbies diferents hi ha, i no ho saben. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I wonder how to face. Clar, perquè ara han sortit la línia de fashionistes que porten ja com uns 300 i són cares diferents, o sigui, fan motxes diferents de la cara, no? I llavors, clar, és que és quasi impossible de trobar totes les que n'hi ha, de part dir un número, no? Però hi ha
per
mils.
Per tant, gairebé es fa més fàcil col·leccionar les Barbies antigues que no pas ara estar al dia de totes les que van sortir.
Sí, sí, també la qualitat ha canviat, perquè sí que és veritat que és una superviviente, però ha tingut les seves més i menys, no? Sí, les millors Barbies són les dels anys 90, perquè la qualitat, sí, era la qualitat més, el cabell és més, és una qualitat millor, la roba estava molt millor, era millor fet, millors materials, matèries primes millors.
Sí. Quantes Barbies tens?
Pues no tinc moltes en comparació amb la gent que és col·leccionista de Barbie. Jo tinc unes 100 i pico. No, bueno, però jo què sé, xicle de fresa, no sé, té 2.000 i pico. És que no és... o sigui, i jo tinc poques perquè soc molt selectiva, també. O sigui... I no només col·lecciono Barbies, també ho he de dir. Encara que sí, és la mateixa, o sigui, la principal nina, no?, que col·lecciono, però sí que és veritat que soc bastant selectiva i pues, busco unes molt concretes. O sigui, els col·leccionistes busquen Barbies no jugades, que es diuen, que és, vull dir que han estat en una caixa sempre i que ningú les ha tocat, i jo busco que tinguin vida.
Però t'he de dir que tu les converteixes en com si sortissin de la caixa nova. Això és tot un art. I no només, ara parlava, tu em deies, no només tinc Barbies, és que realment tens moltes altres nines i totes elles les sap restaurar.
No, totes les demés les he fet.
Les has fet?
Clar, és que això és la restauració, que és el que et deia, el que he fet a aquestes antigues, no?, de col·lecció. Però l'altra cosa que faig amb Barbie és això...
Personalitzar-les.
Sí, personalitzar-les.
És fantàstic.
Què vol dir? Pues d'una Barbie agafo peces diferents perquè... Compro segons, pues, aquesta és un motge d'una fashionista, llavors busco entre les fashionistes el motge que més s'assembla a la persona que vull fer, i llavors pues, intento investigar una miqueta d'aquesta persona, li dic, bueno, passa'm unes fotos, intento fixar-me com vesteix...
Perquè ara dèiem, no només tens Barbies, la Nancy, no t'ha cridat tant l'atenció?
El problema de la Nancy és que a mi el que m'agrada, o sigui, jo el que faig amb les Barbies que col·lecciono és, a part de fer línies de roba, o sigui, faig línies de roba, no?, de dir, pues,
dissenyo
roba, llavors els hi poso la roba i després faig sessions com si fossin models, perquè també m'agrada fotografia.
Sí, compres el fons per situar-les en un context concret.
Sí, i faig pues, fotos com si fossin models, pues, bueno. I clar, és molt millor fer-ho amb Barbies perquè, a part de que Nancy sempre té la mateixa cara, no canvia el motge de la Nancy.
A la Barbie sí,
clar, la Barbie té 800.000, amb la qual canvies perquè són diferents, són com si fossin persones.
Tens la sensació que continues jugant? És el teu moment de tornar a l'infància?
Sí, m'encanta, m'encanta.
De fet, tu vas començar seguint a la Sier, un col·leccionista de nines, i que a més sou amics, després us veuen a fent amics, que té el compte Duque72, i també a la Olga, de Nit Blava, sobretot durant la pandèmia. I què va passar després? Què és el que et va portar al món de les nines?
Vaig començar a seguir-los amb ells i vaig començar a veure pues, això, que retocaven nines, que feien tal i qual. I llavors aquí ve el tipus de nina, que són aquestes que he portat, que són nines, bàsicament, són asiàtiques, japoneses.
Ara estem veient les nines amb un cos relativament petitó i en canvi
un cap molt gran,
uns ulls immensos que no s'acaben mai.
Que a més canvien.
Canvien.
Sí, els ulls poden canviar. Són, aquestes nines es diuen blights i...
Pues, són maquíssimes, a més. Ah, mira, ara han tancat els ulls, els obren.
Mira, a vegada que el tanca...
Clar, a vegades la nina té un punt una mica també de por, eh?
Sí.
Ah, mira, canvia el color.
Sí, sí, canvia el color i canvia la posició de l'ull.
Ah, per mira, això estirant una corda per darrere.
Sí, estic estirant els pull rings aquests que són.
Que té
llavors, aquestes van superpersonal. Aquesta és la que va veure, bueno, una personalitzada que li vaig fer, bueno, portar com un tatu també aquí dibuixat, faig pues, això, el mecanisme per moure els ulls...
Però aquesta nina la compres ja...
Aquestes nines... No,
la customitzes.
Sí. Aquestes nines compro el que és el cos i el cap a Xina, però llavors tot això està esculpit. El nas, la boca, o sigui, això ho faig amb un Dremel, que és això, que és com les lijas aquestes de les ungles, sí, de fer manicura, doncs pues amb una màquina li faig els llavis, li faig el nas, o sigui, li canvio el que és la cara, i bueno, després pues, la resta de
coses. Per tant, ningú trobarà una nina com aquesta igual.
No, és impossible perquè l'he fet jo.
I després aquí també veiem la Miércoles.
La Miércoles és
molt gran,
altra.
Aquesta.
Sí, aquestes són 50 centímetres i això és aquestes són molt més cares perquè estan fetes de vinil i és, el vinil és molt més car.
Però escolta'm, a mi m'agrada també quan expliques com vas aconseguir la teva primera Barbie quan eres petita, no?
Sí, quan tenia jo 8 anys, era el 78, que va ser quan va arribar la Barbie a Espanya, ¿vale? I llavors jo crec que les mares espanyoles en general no estaven molt preparades per a Barbie, eren de Nancy, perquè Nancy representava pues, la noia o la dona espanyola d'aquella època, no? Era més anxita de cadera, més,
Més
potente.
Amb més corbes, sí, sí.
Sí, era com, sí, i amb la cara més dolça de nina i tal. Llavors, clar... arriba Barbie amb uns pits enormes, perquè a més la Barbie dels 80, que és aquest cos, o sigui, era triàngulo invertido, la cadera
totalment
molt estreta, però en canvi els pits molt grans, no? I la cara aquesta pues, d'americana amb els cabells rossos i tal, i jo crec que les mares van dir, esto que és esto, no, la meva filla, no vull la meva filla que sigui així, que tingui aquest estereotipo, no sé. Bueno, el cas és que jo era a la campanya de Reis, no? I jo vaig dir, mama, vull això, aquest Reis, vull la Barbie, aquesta nina, i què és la Barbie? És aquesta i tal, i la meva mare va dir, això no, ni de conya, o sigui, aquesta nina no. I a més me'n recordo que em va dir, a més, és caríssima, perquè, imagina't, encara me'n recordo que en aquella època una Nancy et costava 400 pessetes, més o menys, i la Barbie costava 1.000.
Caram.
En aquell moment.
No
era molt alt, o sigui, era el doble que una nina espanyola, no diguem. I llavors diu, i 1.000 pessetes, que jo no em gasto això, vale, bueno... I res, no me la van regalar. Jo estava super traumatitzada perquè la meva amiga, millor amiga d'aquell moment, sí que li havien portat la Barbie i jo estava loca per la Barbie, bueno, en fi. I el meu pare un dia estava tan tip que em diu, mira, te voy a decir una cosa, si me jugamos una partida al dominó, si me ganas la partida, pero limpiamente, te doy las 1.000 pesetas y te compras la muñeca esa que quieres. I clar, jo no havia jugat mai i tenia 8 anys. Pues tu imagina't, o sigui, a l'esforç que vaig fer, que vaig comptar totes les fitxes del dominó i li vaig guanyar. El meu pare no s'ho creia i diu, bueno,
tinc més remei.
I em va donar les 1.000 pessetes i me'n recordo que vaig anar...
Quina va ser la teva primera Barbie?
La Superstar.
La Superstar.
La Superstar del 78. Sí, 79, era... Sí.
Escolta'm, la gent que tingui ganes de veure totes aquestes nines, perquè a més, en els vídeos que fas demostres tot el procés, des de com reconstruir la cara, com absolutament tot, on et segueixen?
A YouTube.
A YouTube principalment?
Principalment YouTube i Instagram.
Però Instagram. Sobre Instagram també ets 13...
Sí, 13 adults.
Sí. Doncs en allà trobareu totes les nines de la Maria Lorenzo, que sí. A més veureu tot el procés, sí. Com la restaura, com les cuida, i jo crec que fins i tot molts recuperareu aquest amor per aquelles nines.
A veure si és veritat.
Que aquella infància i aquella sensació de nostàlgia d'aquells sí. temps jugant i que les hores passaven tan ràpid.
Sí.
Doncs Maria, moltíssimes gràcies per haver vingut i escolta'm, et seguirem, anirem veient el progrés de les nines. Una família cada vegada més gran a casa
molt
teva.
Bé.
Que vagi molt
moltes
bé.
Moltes gràcies.
Cut, that looked amazing. Great job, everyone.
La primera pedra.
Marc Balcells.
Bueno.
Bon dia.
Bon dia. Escolta, moltes felicitats.
Perquè,
home, perdona.
Veritat,
o per què? Perquè aquestes hores del matí el que un vol és celebrar, bueno, la vida
sí,
i els teus èxits.
Ai, sí.
No, amb vida
que
teva.
Són, que són teus també.
Amb vida teva.
Que són teus també.
Que per
els meus èxits són teus.
No, però escolta, tu que
no,
la capitana...
Està molt bé, i tant. Contents. De tenir tants oients, per si algú no s'ha entrat, és que parlar dels EGMs al Marc.
Exacte, sí. Que caramba, així.
I tant, que sí, ens hem de felicitar. Estem
doncs
molt
sí.
I doncs per celebrar-ho, què ens poses?
Ah, doncs ara hauríem de portar aquí el vinxero de Turandot, però no, he pensat una cosa millor. Jo penso.
Això
sí. Re bo, però bueno, el tema és que penso. Escolta, l'altre dia estava pensant, mira, ja Turandot ja la tenim aparcada, la propera que ve serà Carmen. Carmen és una òpera que de per si ja fins a la seva creació el 1875 va ser tan anecdòtica i va ser tot tan un cúmul de desgràcies,
sí?
Cotilleos i tal, que he dit, escolta, doncs ja anem fent boca per l'òpera del Gènere del Liceu.
Fantàstic.
A més, és que ha passat una cosa també a Madrid.
Què ha passat?
A Madrid s'acaba d'estrenar un Rigoletto amb una producció inspirada en el cas de la Manada.
Ui,
doncs prepara't, allò ha sigut la debacle, el públic,
la gent
crits,
no l'ha volgut...
mala maror.
Perquè inspirada què? De quina manera? Amb quin enfoc?
Bueno, amb molt
crític,
sexe explícit,
no?
etc. I el tema és que això també em va fer pensar l'estrena de Carmen, on tothom ja es va girar en contra. Menys una persona, menys en Tchaikovsky, però ara us ho diré. Escolta, que ja ho he dit, que anem a parlar de Carmen, no?
Sí.
Doncs que soni Carmen. Ja en parlarem
ja
més el dia que la tornem a explicar perquè aneu ben preparats al Liceu.
Això
però...
es va fer boca.
Sí, exacte. Sí, avui no parlem de l'argument ni res de res. Avui el que parlem és de l'anècdota perquè el pobre Viser tenia 34 anys quan, pobre home, si s'hagués pogut mirar enrere i veure el que passaria, quan va decidir adaptar la novel·la de Mérimée que és Carmen, per dur l'escena com a òpera. En Viser havia tingut encàrrecs que havien funcionat, però bueno, es queixava una mica que aquí, si no eres un compositor establert, ja ho sentirem, d'aquí una estona, que també ho tornarà a dir. Però li cau aquest encàrrec que diu, escolta, jo agafo aquest tema. Maldita la hora, que es diu, maldita la hora. Va dir, es diu, que en part la seva dona, la Genevieve Halevy, era una dona molt sensual... I, escolta, va dir, doncs mira, això també em fa recordar ella, i, escolta, el llibret de Mérimée sobre aquesta gitana, no?, la Carmen, que torna boja a tots els homes, i, bueno, doncs serveix una mica d'inspiració. La Genevieve és tan passional que té un amant, no queda clar si en Viset ho sap o no ho sap, perquè són molt bons amics amb aquest amant, es diu Élie Myriam Delabord. Escolta, es veu que era un músic, era un atleta. Aquest senyor tenia el dormitori i dormia amb dos mones.
Què dius?
I quan s'havia de traslladar de casa, no només s'havia de traslladar amb els Bàrtolos i les dos mones, tenia 120 lloros.
Què
perquè
dius?
Era un xico bien, era això, el típic que, bueno, es pot
excèntric
ser...
Excèntric una mica.
Pot ser artista, perquè, escolta, s'ho pot permetre, perquè no he xapat-lo a l'aigua. Però, bueno, tant se val. Se suposa que Viset ho sabia una mica, el que passava allà, però, bueno, com que tampoc tenia temps de dedicar-li a la pobra Genevieve, doncs, mira, prou tenia amb la Carmen, i llavors, doncs, ja anem apuntant aquí cotilleos. Doncs, escolteu, el tema és que la cosa comença, vale? La soprano que havia de cantar Carmen va dir que tururut, perquè va veure el llibret i quasi es desmaia, perquè diu que ella no interpretarà un personatge tan depravat com és la Carmen. I, bueno, aconsegueixen trobar un recanvi, que és la mezzo Celestin Galimarie, que diu, bueno, escolta, doncs va, provem-ho. Aquesta senyora també és una senyora amb gustos rarets, com és, per exemple, anar als assajos amb peluixos.
Un punt infantil, sí.
Bueno, escolta, doncs hi haurà gent que dirà, doncs més raros en tingui de jo, o jo sóc molt dels peluixes i estic molt content, etc. Bueno, Ella és molt maca, decideix acceptar el rol de Carmen, però déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, perquè li fa canviar mil coses al pobre Visé. 13 cops, perquè us feu a la idea, haurà d'anar canviant aparicions de Carmen perquè ella estigui contenta. Ella accepta el que aquella soprano no va acceptar, que era fer aquest rol de gitana, que sona com sentireu. Més clar, un xoriço de Pamplona. I s'ha acabat. Aquest és el tema. El tema és que en aquella època això sona molt exòtic, però també és veritat que el libreto és tan macabre i truculent que, escolta, fins i tot el mateix director de l'òpera còmic, és a dir, de l'òpera on s'escenificarà Carmen el 1875, li retira la confiança. Per què? Perquè ella morirà assassinada per l'amant, perquè hi ha contrabandistes... I el més sorprenent de tot és que la comunitat artística tanca files amb el director de l'òpera. Aquesta era la moral conservadora amb la que Bizet s'enfrontarà. El cor també va a la vaga, perquè diu que, clar, han de representar uns personajillos marginals que, escolta, han d'estar allà fent de contrabandistes. Caram, i fins i tot diuen, i ens queixem perquè, a més, hem de fumar. I això no ens agrada, escolteu.
És veritat que fumar per uns que estan cuidant les cordes vocals no deu ser el millor.
Bueno, però escolta, aquest cor a mi em sembla absolutament espectacular. M'encanta.
Magnífic.
A més, és preciós. Però, bueno, representa que són les cigarreres que estan sortint de la fàbrica. Ah. I, clar, surten fumant perquè estan enganxadíssimes al tabac. Això ja al cor, ja et dic jo, que no li va agradar. Bueno, totes aquestes debacles juntes, a què equivale, que això encara passa avui en dia, a un sold out el dia de l'estrena. No quedava, però, ni una butaca.
Clar,
ni una butaca. I, escolta, comença... I tu, acaba el primer acte i, escolta, bueno, hi ha uns certs aplaudiments. En Bizet diu, ah, ja anem superenut, me'n queden tres. Però, escolta, a mesura que l'òpera va avançant, la temperatura va baixant, allò es torna gèlid, allò hi ha un silenci sepulcral, i el que veu al públic li sembla terriblement escandalós, i allò acaba com el rosari de l'Aurora. Què diu la crítica? Parla que la Galimaguié, fatal per la seva actuació, que no li hauria fer gens de gràcia. El New York Times va dir que aquella òpera era un zero a l'esquerra. L'únic que va dir que seria l'obra més popular del món en 10 anys va ser en Tchaikovsky, allò que deia abans.
Veus?
Què et sembla?
Perquè ja sabia de què anava tot això de l'òpera.
I allò que es queixava en Bizet va ser quan va pronunciar aquella frase que per ser famós, mentre estàs viu, has d'estar o mort, per tant, contradicció, o ser alemany. Això no sé per on aniria els tiros, però bueno, el tema és que va dir això. Ell va dir que mai va patir tant composant una òpera com amb Carmen. Fixa que un diumenge, se'n va a nedar pel Sena amb l'amant de la dona, el dels monos i els lloros, i, escolta, li dona un síncope que quasi allà es queda.
Ah, sí?
Sort que nedava amb el Catxes, sí, i el Catxes el va treure. Però, en sèrio, o sigui, perquè fes la idea del nivell d'estrès que està aguantant aquest home. Però anem al tema final, a l'anècdota final. N'hem dit un hobby que té la Celestine Galimaguié, és a dir, la mezzo que farà de Carmen, que és tirar les cartes, és tarotista. I això li va molt bé perquè el tercer acte ella ha de tirar les cartes per si mateixa, pel personatge de Carmen. I escolta, escoltem una mica de fragment i ara us fareu la idea. Ja ho diu, eh? La mort. O sigui, ella veu que en el quart acte serà assassinada. Però el que expliquen és que un dia ella està tirant les cartes al tercer acte, crida, mig es desmaia, però acaba com pot l'òpera, a l'acabar la funció no pot ni sortir els aplaudiments perquè allà sí que s'acaba de desmaiar, i quan li diuen, escolta, però
què
ha passat aquí? Doncs diu, escolta, és que he vist la mort de Bizet a les cartes.
Però Bizet no va morir.
Aquella mateixa nit.
Ah! Ara sí que m'he quedat mort.
¿Cómo te quedas? Toma anécdota. Toma anécdota.
Què dius?
Sí, sí, i així va anar. Què et sembla?
Doncs una mica maleïda, aquesta òpera.
Aquesta òpera, el pobre home, el va portar tal qual a la ruïna.
Sí,
però
sí.
No econòmica, no. A la ruïna vital, vital. De l'estrès i tal. Per tant, moraleja.
Moraleja. A veure, què
no ens estressem.
No
anem a ioga, fem meditació, caminem, abracem-nos als arbres,
sí,
mindfulness,
sí, sí,
filosofia
sí, sí,
estoica,
sí, sí.
Però... No, no composem
moltes coses. 0-3.
No cal, no cal.
Doncs escolta, Marc, ens quedem amb l'últim fragment de l'òpera.
Que és la mort de Carmen a les mans de Don José.
Doncs
pobreta.
Vinga.
És que això no podia acabar bé de cap de les maneres.
Marc, que vagi molt bé.
Una abraçada, que vagi bé.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. El 10 de desembre de 1966 neix a Barcelona Gemma Calvet i Barot, jurista i analista política. Entre moltes d'altres, ha estat professora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i ha fet conferències, xerrades, seminaris i formació a entitats públiques i privades. Ha col·laborat durant més de 10 anys com a articulista d'opinió als diaris El Punt Avui i Ara, i ha participat setmanalment com a analista política en programes de ràdio i televisió com Els Matins de TV3 o El Món a RAC1. Aquell 10 de desembre de 1966, a la ràdio el número 1 mundial eren Beach Boys i aquest Good Vibration. Somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. De veritat, per ser un mes de desembre, un tema que ens duia a l'estiu número 1 és per nota d'un grup i la seva productora. Aquí, Joan Manuel Serrat editava un EP amb 4 temes d'on en sobresortia l'eterna Ara que tinc 20 anys.
Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Ara que em sento capaç de cantar si un altre canta, avui que encara tinc veu i encara puc creure en Déu.
Tots vam poder sentir com aquesta quantitat de 20 s'anava multiplicant d'acord amb l'edat del seu compositor. La ràdio, l'any 1966, feia apostes cap a una manera de fer que trencava amb formalismes i rutines acumulades amb els anys. Així, i gràcies a l'arxiu sonor de la ràdio a Catalunya de la UAB, que entre d'altres ha treballat en Sintoniqui, hi hem trobat el viatge d'un any de ràdio a Ràdio Nacional d'Espanya. La presentació és innovadora i apropa l'oient a tots els apartats d'una emissió de ràdio força desconeguts per l'època. Aquell 1966 és l'any que es posa en marxa el programa referent de la música a tot l'estat, Los 40 Principales.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Hem parlat moltes moltes vegades de parella i hem dit i hem arribat a la conclusió que comunicar-se és fonamental, però no és fonamental només per les parelles, sinó per tot. Avui volem parlar de la comunicació amb l'Helena Puig, que és psicòloga, comunicadora. De fet, la podeu trobar també amb una TED, si busqueu per YouTube, reinventar-se professionalment. Aquest és el tema. Helena, molt bon dia, benvinguda.
Bon dia, Noé.
Que també, a l'hora de reinventar-te professionalment, també la capacitat de comunicar també és importantíssim, és a dir, parlem de parella però parlem de tot quan parlem de comunicació.
Sí,
és fonamental per tot.
Sí, perquè com que tenim boca i tenim orelles, doncs ho apliquem absolutament a tot arreu, a la feina. Tu, perquè ets tan bona fent la teva feina, perquè comuniques molt bé.
És necessari, no? De fet, aquí ho considera un art.
És que ho és.
Ho és.
Ho és, ho és. Per mi, jo crec que ho hem d'aprendre com un art, perquè l'art al final és la paciència, la petita disciplina d'anar aprenent una miqueta cada dia, d'anar-te preguntant amb què puc avançar, no? Quants cursos hi ha, segur que ho has vist, d'oratòria, de parlar en públic, que és una cosa que hi ha moltíssima gent que li fa absolut terror, no? Però per què? Perquè sabem que la comunicació és com la nostra carta de presentació. Quan nosaltres érem joves, oi que la gent anava amb aquella targeta? Ara jo no es fa, no? Però abans et donava la targeta.
Sí, sí, ja et dic jo que ara no es fa.
Vale. Doncs aquella targeta, doncs aquesta...
Allà intentava sintetitzar una mica tot el que volies dir, no?
I el teu telèfon,
etcètera.
Exacte. Doncs la comunicació és la nostra carta de presentació. Quan les persones fan una selecció de personal que estan nervioses, què diré, com ho diré, com ho presentaré, no? La comunicació no només són les paraules que surten de la boca, sinó que és el to, és la intenció, és tot el llenguatge. Mira què estic fent jo parlant amb tu, no? Estic dient una sèrie de coses i vaig fent així amb la mà, perquè el que estic fent és això, i això, i això. I t'estic ajudant a tu a seguir-me, mantenint una música, no? Tot això és importantíssim a l'hora de comunicar.
És fonamental i moltes vegades no ho sabem fer. No sé què hauríem de tenir en compte per poder tenir una bona comunicació. Si parlem del món de la parella, per què és també especialment important? Perquè ja està clar que quan et vols vendre, si no pots comunicar el que ets, ho tens perdut. Però en parella, moltes vegades ens relaxem, no? Figura que és allò de... Ja ho hauria de saber ell, no? Potser no som tan comunicatius com hauríem de ser.
És que has dit una cosa que m'ha fet gràcia. La veritat és que no havia pensat. M'has dit, com que ens hem de vendre, no?, amb la feina, però és com la parella també ens venem. Perquè hem de ser un producte que traigui,
atractiu,
no? I que, a més, quin problema tenim moltes vegades en parella? La rutina, el caure amb uns hàbits que al final ja... Bueno, doncs, moltes vegades treballem el dir, vinga, muntem una activitat, una cita sorpresa, i a vegades els hi poso torns, no? Aquest mes et toca tu i li has de muntar alguna cosa que pensis que li agradarà, i tant és si vas al teatre com si te'n vas a caminar per la muntanya, però alguna cosa que a l'altre li agradi, que estem fomentant la sorpresa, per tant, que estic fomentant el soc un producte que et convé, no? Perquè soc creativa, perquè t'atrapo, perquè ho veus? Uh-huh. Llavors, la comunicació no deixa de ser aquesta necessitat de dir-li a l'altre, estic aquí, però també et comunico el que em passa, sé detectar què et passa a tu i t'ho pregunto d'una manera, perquè no és el mateix de ja tornem a estar igual, no? Que dir, què et passa? Estic dient el mateix.
Sí, però que diferent.
Clar,
que jo, diferent sona.
Amb sessions, moltes vegades els vaig observant i els dic, mira què acabes de contestar, i es paren tots dos i diuen, oh, és veritat, me n'adono, és veritat que faig això d'una manera repetida. I no se n'adonen fins que no hi ha un espectador. Hi ha l'Institut Gottman americà, que sempre a vegades te l'he esmentat, que el que fa és que té moltes hores de gravació de parelles convivint, val? I els ha portat a treure moltes conclusions que són superbones. Llavors, en allà, clar, quan la gent es veu, se n'adona, perquè quan et veus, quan tu ets l'espectador de la teva manera de fer, te n'adones que hi ha coses que tu tampoc et sentirien bé, no? De com comuniquem. Estem dient el mateix, jo els dic, vale, com pots dir això sense que tingui aquest to? I automàticament ho canvien, és el mateix, una frase igual de curta, però no té res a veure, no has posat a la defensiva l'altra.
Que difícil. És molt difícil, i no seria només canviar el to, sinó que també hi ha moltes altres coses que també hem de canviar, no? De com percebem a l'altre també i què és el que estem dient nosaltres. Parlem també de comunicació assertiva. Serien aquí aquest camí, la comunicació assertiva, el que hem d'arribar a aconseguir?
Totalment, sobretot quan hem de ser assertius sempre. La paraula assertiva molta gent el porta com a... que és assertiu, perquè tenim unes parauletes, la resiliència, l'assertivitat.
No, podríem... I a vegades podem entendre-ho malament, és a dir, què entenem per assertivitat?
Clar, és que jo sigui capaç de defensar, d'exposar el que jo necessito, el que per mi és important, tot i tenir en compte el que per tu és important i el que tu necessites. Per tant, fixa't que jo moltes vegades quan dic això visualitzo. Saps quan érem petites? Sempre parlem de quan érem petites.
És que és recurrent, eh? És bueno, que ens hi trobem bé,
clar,
normalment.
Clar. Saps aquells gronxadors que hi havia que et posaves, sí, un nen a cada punta i anaves fent un amunt, un avall?
Si un marxava patapom.
Exacte. I moltes vegades jugaves a dir, va, mantenim l'equilibri, amb qui pesa més i qui d'allò. Doncs l'assertivitat és mantenir aquell columpio, aquella cosa amb aquell equilibri. És a dir, ni em passo jo ni et passes tu. Com ho podem fer per trobar un punt en comú que ens vagi bé a tots dos o a totes dues, no? La comunicació assertiva és això. Tu abans deies el to, però és que la comunicació assertiva és un art de comunicar que ha d'incloure tot el que tu i jo hem parlat moltes vegades, que és el to, perquè a l'entonació... els estudis diuen que és un 70% de la comunicació, que
imagina,
bèstia.
Déu-n'hi-do.
Vale? I la prova és, sempre ho dic, quan tu veus un nen petit, li pots dir, quina cosa més maca, no? O a la meva gossa li dic això i de seguida remenar la cua, però jo li puc dir, que lletja que ets, i remenar la cua igual. Sí. Perquè li és igual el que diguis.
Perquè el to és el mateix, vale, i és
doncs,
positiu.
Això, que és una tonteria, perquè és amb una mascota, doncs és veritat, el to ajuda... A filtrar el missatge. La comunicació pensa que és un emissor, un receptor i un missatge. Per què hi ha complicacions? Perquè entre l'emissor i receptor som dues persones diferents, que tenim creences diferents i cultures diferents i educacions diferents i experiències diferents que ens han marcat. Potser jo et dic una cosa que per mi és absolutament neutra, però tu has viscut alguna cosa a la teva vida que t'ha fet mal i allò ja et posa a la defensiva perquè el teu cervell fa pam, alerta, està passant alguna cosa important, important per tu, però no per mi. Aleshores, la comunicació assertiva també inclou que jo et coneixi tu, sobretot si ets la meva parella, per dir, aquestes coses he d'anar amb cuidado perquè a la Noé això concretament li fa mal.
Aquí entra l'empatia.
Totalment. Intel·ligència emocional.
Intel·ligència emocional i sense empatia no hi ha assertivitat.
Exacte. I la part de comunicació assertiva inclou el dir, t'agraeixo que m'estigues escoltant, t'agraeixo que haguem quedat avui, després hi va el missatge amb neutre en el sentit de dir parlo des del jo, no t'acuso de res a tu, perquè és que si jo vaig a parlar amb tu d'un conflicte i el primer que faig és acusar-te, no m'escoltaràs, estàs preparant l'espasa per tornar-t'hi, vale? Quina és la meva defensa? Per tant, si jo parlo des del jo, a mi no, això m'ha fet mal, a mi això em fa sentir d'aquesta manera, tu tindràs interès per saber què és el que em passa, perquè saps que no em trobo bé, que no estic bé. Val? I després l'agraïment sempre, el pactar, el que farem ara, no? Una mica, jo sempre dic, posem la mentalitat empresa també en el món de la parella o en el món de les relacions, pactem coses, actuacions, aterrem-ho, no? Què farem? Què pactem? Quan ho farem? Com? De quina manera? Doncs mira, ens trobarem més, parlarem més, intentarem tenir moments d'espai junts.
Una comunicació que en aquest moment podríem dir que és una comunicació clàssica, però clar, estan canviant tan ràpid les coses que ara ja amb la nova tecnologia tot això està canviant també, que si WhatsApps, que si, en fi, tot un terreny que ens costarà molt i que jo crec que haurem d'anar desgranant. Per tant, Helena, si et sembla, tornes a venir un altre dia i parlem, per exemple, de la comunicació amb WhatsApp amb parelles.
Fantàstic.
Crec que serà un no.
Tot això sona allò que diuen un temazo.
Un temazo.
Sí. Estic completament d'acord que ho hem de tocar, perquè ens toca a tots. Qui no té WhatsApp, no?
No, i tant. Doncs, si voleu saber més coses de l'Helena, la podeu seguir també a Instagram, Helena Puig Guitart, i trobareu allà moltes de les coses de les que aquí parlem, i moltes més. Helena, com sempre, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Noé, també com sempre.
La primera pedra.
Mirem el cel, ho fem de la mà de la Laia López, ella és controladora de l'Estació Espacial Terrestre a Múnich. Molt bon dia, Laia.
Hola, molt bon dia.
Els Premis Dona TIC 2023. Avui parlarem d'aquests premis. Què són exactament aquests premis?
Sí, avui i tots els dies és un molt bon dia per reivindicar el paper de la dona, en especial en els àmbits de la ciència, tecnologia, informació, enginyeria, etc. I això exactament és el que fan els Premis Dona TIC, que són els guardons que tenen l'objectiu de reconèixer i donar visibilitat al paper i al talent de les dones en el món professional, però a més donen referents contemporanis a nenes i noies en aquests àmbits que en el futur doncs, es vulguin dedicar a la ciència, tecnologia, enginyeria o matemàtiques.
I escolta'm, qui han estat aquestes guanyadores, aquestes dones?
Hem tingut un total de 7 guanyadores aquest any. També dues entitats han rebut distincions d'entre unes 86 candidatures que s'han presentat. Les categories que hi ha doncs, són emprenedoria, professional, investigadora, divulgadora, premi de revelació, premi d'estudiant universitària i també estudiant FP. I doncs aquestes 7 dones han estat la Conchi Pérez Andreu, la Mireia Colina Fatjó, la Ida Baix Mateu, l'Aurea Rodríguez López, l'Alba Badia, la Ainhoa Castaño i la Emma Casadevall.
Déu-n'hi-do, doncs com que no podem parlar de totes elles, et sembla que fem una petita menció d'unes quantes?
Em sembla fantàstic.
Doncs per qui comencem?
Podem començar per la Conchi Pérez. La Conchi és enginyera informàtica i especialista en intel·ligència artificial. És una dona referent en el món del videojoc i doncs és cofundadora i CEO d'una empresa de realització de videojocs que es diu Roll the Box i també d'una empresa que es diu In Movement, que doncs fan transformació organitzativa i digital. Ella s'ha emportat el guardó de la categoria d'emprenedoria perquè també forma part d'una associació que es diu Women Angels for STEAM, que és bàsicament una comunitat de dones inversores que busquen ampliar la presència de dones que inverteixen en empreses en els camps de la ciència, tecnologia i enginyeria. I a més és membre de la Comissió de Gènere del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya.
La Mireia Colina Fatjó també seria una altra de les que avui destacaríem.
Exacte, la Mireia ha guanyat la categoria de professional. Ella és enginyera de telecomunicacions amb un màster de tecnologies de seguretat i web. Té una gran trajectòria professional vinculada a les TIC i més de 20 anys d'experiència al sector espacial, que és el que jo també em dedico. Ella ha treballat en diferents països i institucions com l'Agència Espacial Europea, centres de recerques i grans empreses, i a més és fundadora de Barcelona Women in Aerospace, que és bàsicament una associació que promou el talent femení en el sector aeroespacial localment a Barcelona.
I per tancar parlarem de l'Alba Badia Rifà.
L'Alba Badia ha estat escollida com a dona TIC Revelació. Ella és graduada en Enginyeria de Tecnologies Industrials i presidenta i team leader de les operacions del llançament de Cosmic Research, que és una associació estudiantil vinculada a la UPC, la Universitat Politècnica de Catalunya, que llencen, dissenyen i construeixen coets suborbitals. I a més també participa en l'associació Women in Aerospace de Barcelona, que hem mencionat abans amb la Mireia Colina.
Doncs avui volíem destacar justament això, aquest gran paper, important paper d'aquestes dones que ara han rebut aquest premi Dona TIC 2023. Laia, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Montse Interiors t'ofereix Cases amb Ànima.
Aquests dies de festes que hem tingut i que tenim encara molts àpats familiars, moltes vegades tenim la casa estupendíssima, la taula superben parada i al final el dinar acaba com una picada de fesols, com diuen al meu poble. Avi Sisquella, bon dia.
Molt bon dia, Noi.
L'avi psicòloga i, escolta, hem dit, per què no preparem alguns jocs per evitar que les sobretaules es converteixin en un infern de converses creuades?
Sí, sempre és el millor recurs.
Ai que sí? Segurament el joc és el millor recurs,
sí, oi? Jo sempre en tinc preparats 7 o 8 per qualsevol tema que treu algú. Aquí tinc un joc nou que hauríem de provar.
Ah, va, exacte. A més, sí. Acostuma a ser a funcionar, no? Vull dir que on...
Sempre i quan no hi hagi algun boicotejador del joc i dir, ah, a mi m'agrada jugar, saps? Perquè sempre hi ha algun d'aquests, o que fa trampes, però bueno, si fa trampes i no es noten, ok. Però si no... Sí, però sí, el joc sempre és un recurs, ja ho saps que a mi...
Doncs va, volem aquestes jornades que siguin la mar d'agradables. Per tant, en preparem 4.
Sí.
Dos que seran més, diríem, per xerrar, per
bueno,
parlar.
Bueno, però per xerrar així sense judici, no és el... El que vull dir sense judici és que et fan preguntes molt, molt random i tu has de contestar, com per exemple, si haguessis de tirar 3 coses de la teva habitació, què llançaries? que sé, o si haguessis de donar alguna matèria a una escola, quina matèria donaries? I ja està. I és aquesta la pregunta.
Mm-hmm. Exacte. Per tant, avui quins jocs farem?
Mira, us porto el Cacatua, que ja el nom és divertit, Cacatua, que és un joc de preguntes, i el Fun Facts. Vale?
Fun Facts.
El Fun Facts, també. Digues. Molt divertit, el Fun Facts, també. Té com unes pissarretes, cada un dels jugadors, i surt una pregunta com... Ordeneu-vos de més a menys impulsiu. I llavors tu et poses un número, jo, doncs de 4, jo seria el 3, intuint quant d'impulsiu són els altres jugadors. I llavors ho tombeu i ho destapeu i ho heu d'haver ordenat bé. Per tant, això fa que us permeteu, que us conegueu entre tots, també.
Ah, està molt bé.
El Fun Facts sempre me l'enduc de cap de setmana quan anem a amics, perquè és un molt bon joc.
Fun Facts, doncs sí. Aquest l'hem de tenir a la taula, i també bon joc per amics i per familiars, també,
sí,
no?
Sí, sí, depèn de l'edat, jo diria un més 8, per menys de 8 no. Els que us porto per jugar sense preguntar coses personals, aquests ja sí que pots jugar tothom, et porto un que tu t'encanta.
No diré el nom.
Taco, gato, cabra, queso, pizza.
Exacte.
Ah, no, digue-ho, prova-ho.
Taco, gato, cabra, queso i pizza.
Molt bé, perfecte. Sí, el taco, gato, cabra, queso, pizza, que han sortit diverses versions ja, el taco, vuelta, cabra, queso, pizza, el versió Halloween, ja ha sortit de tot, ¿vale? Però jo us recomano comprar l'original, que és el verd, i aquest és risses asseguradíssimes. I després un molt nou que es diu el loro. Que és un joc d'atenció, però és per riure molt, perquè no has de fer cas al color de l'objecte, sinó al nom de l'objecte. És l'efecte Stroop, que és un efecte psicològic que tenim, que fem més cas a una cosa que a l'altra, i el joc el que fa és embolicar-nos. Uh-huh. I acabem tots rient. O sigui que aquest, el loro està molt, molt, molt bé, també.
El loro. Doncs, i el cacatua? Hem explicat una mica...
El cacatua és de preguntes, també. El cacatua uh-huh. és allò que t'he dit abans de si haguessis de tirar tres coses, o si haguessis de ser
per
mestre.
Tant, en aquests de preguntes no hi ha guanyador.
No, és cula. Bueno, sí, és a xerrar, però preguntes que no ens fem habitualment. Mm-hmm. Saps? Si tu fossis un animal, quin animal series? I ja està. I el que sí que us recomano és que no digues com has de ser tu un gos. No entreu amb aquest jardí.
No, de fet, pot ser molt divertit, no? Veure com busquem la part ja simpàtica.
O que cada jugador justifiqui la seva resposta, però no entreu a jutjar l'altre, i ja està. Perquè és que, si no, acabem discutint, que és el que no volem,
clar,
amb una sobretaula.
Exacte. No. Avui ens hem plantejat que la sobretaula acabi bé.
Que
sigui divertida. Ai, sí, que rient. Jo crec que s'apaguen moltes angoixes.
Intentem-ho, almenys.
Clar que sí. Doncs ja ho sabeu, si voleu seguir a la Bicisquella, la podeu seguir a la web ludum.cat o també per Insta, @ludumcp. I si voleu comprar aquests jocs, doncs entreu a Didacmania, i si poseu el codi descompte didacludum, doncs això, us faran un descompte.
Molt bé, no, eh?
Que sí, avui vaig ben...
Carai, tu, avui has fet els deuríssims.
avui sí. Doncs, avi, que vagin molt bé tots els dinars d'aquests.
Vinga, dies. Va, desitgem sort.
I tu, a mi també. Adéu-siau.
Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls. L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. Avui, amb 27 botigues, continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse.
Sí, vam dir que si ahir anàvem al cinema, avui tocava sèrie televisiva. Joan Maria Moros, bon dia.
Bon dia.
I, escolta'm, què? Dues de bones, eh? Sí. Aquesta sí que l'he vista, veus?
I què?
M'ha agradat.
Jo crec que hi ha dos moments clau. El capítol 1, que l'has de superar.
Exacte.
Perquè
si no
el superes,
no dius, és això?
Si li has de donar, exacte.
Si li has de donar,
li has donar una mica d'oportunitat. Entrar cap al segon. I després el 4.
Ui, no me'n recordo què és el 4.
El 4 ara. Que només passa en un sol lloc.
Ah, sí.
Sí?
Sí.
I que també és una mica...
Sí,
anem a superar-lo.
Sí.
I aquest, jo encara no havia arribat al 4 i em van dir, si superes el 4, aleshores ja la tens.
Quants
I és
capítols
veritat.
Són? No
set,
me'n recordo.
Set. Set capítols d'una hora, una temporada a Movistar Plus, i és un dels grans... I a mi m'ha sorprès, sí que t'haig de dir, la gran quantitat de català que s'arriba a parlar.
I tant. És que no m'he dit encara quina sèrie és.
la Mesías.
Acabo de tener esta conversación con Dios. Dios mío, dime, ¿qué quieres? A tus hijos. ¿Y para qué quieres a mis hijos? Para que salven el mundo.
Està molt bé.
Com tenen que ser?
Està molt bé. T'haig de dir que és una... Jo crec que la història és molt ben explicada, està molt ben escrita, i sobretot molt ben interpretada. Jo crec que aquí han fet una feina de recollir actors que estan fantàstics tots. Hi ha la Magdalena Gràcia, el Roger Casamajor, que són els dos germans grans de la Lola Dueñas, que és la mare
d'aquesta... La Lola Dueñas ho fa...
Brutal.
Però potser la que brutal. Més, diria.
Sí. L'Albert Plac ho fa molt bé. També. Molt bé. La Carmen Machi també ens agrada, el que passa que té una miqueta el paper com una miqueta més fluix, però com que és al final ja està bé. I després, deixa'm dir, perquè és de... és igual a dir com jo, que és el Biel Rossell Pelfort. I a més, quan vaig veure el seu nom vaig pensar, jo crec que conec la família d'on ve i tot això,
sí?
I de fet vaig veure el seu pare en la Fagaira i el vaig felicitar per la feina del Biel, que ho fa molt bé, que és el paper del Roger Casamajor quan té...
Jovenet.
Exacte, 19-20 anys. Bàsicament, aquí, i la història és que, a més, té...
Està basada en fets reals, també.
Sí, és el fet que està a l'Hotel Brook, que és un hotel que jo tota la meva vida...
Jo pensava que estava tancat. No sé si està tancat
jo,
o no.
Però també tinc la sensació que ara estic... Clar, evidentment, si estava tancat l'han obert, però cada vegada que passo per allà em dóna la sensació que està com tancat.
Sí,
sobretot si has fet servir aquesta ruta. I vaja, tot l'entorn de Montserrat. Bàsicament és això. El Roger Casamajor treballa en cinema i aleshores està a l'Hotel Brook perquè és allà on tenen diguem, aquell lloc on dormir, i veu per televisió l'actuació d'un grup de noies que estan fent música i estan fent videoclips i estan fent cançons per les xarxes i que s'han tornat virals, i ell reconeix que són les seves germanes.
Mm-hmm. Sí,
i aleshores a partir d'aquí anem endarrere i a l'època actual de la història, de com va investigant fins on estan per poder-les veure una altra vegada, perquè resulta que aquestes les seves germanes, juntament amb una altra seva que havia marxat, i ell, estaven tots tancats, que no podien marxar de casa. Quan la seva mare deixa la seva parella i aleshores troba el personatge de l'Albert Pla, i a partir d'aquí arriba un punt que és allò gairebé un any rere l'altre anar criant.
Sí, perquè van ser, en total,
per l'expressió,
8 germans, 6 noies, i ells dos que són
de la primera parella. Però arriba un punt, és a dir, quan ell arriba amb l'últim, que de fet també és el que diu ella. Però molt bé, molt bé tot.
Sí,
absolutament recomanable, i sobretot tenir això, paciència amb el capítol 1.
Exacte, perquè més d'una s'hi ha quedat, el capítol 1,
el 4, que arriba a fer també una mica de frontissa fins a arribar al final. Però
la veritat és que... l'aconsellem, la recomanem, sí senyor, la Messias.
La Messias, de Movistar Plus.
Doncs fantàstic, ja tenim la setmana feta, i escolta'm,
ja
anirem proposant més, perquè és que aquests dies ens encanten el cinema i veure sèrie televisiva, no sé per què, però mira, especialment.
Doncs hi tornem la setmana
que
ve.
Feina. Sí senyor.
Que vagi
molt bé. Adéu. Isabel Vinaixa.
Hola,
què
bon
tal?
Dia.
Com estem?
Bé,
sí?
Bé, prou bé.
Bé, sí, està
per
bé.
Ser... però 10 de desembre, no?
10 de desembre.
Sí, sí. Desembre, eh?
Desembre, és que anem molt ràpid. Massa ràpid,
ho
no?
Ho hem dit tantes vegades, això, que anem massa ràpid, que no hi ha manera de posar fre.
Sí,
no
sí,
ens
sí.
deixen.
No ens deixen, no ens deixen.
Tot avança,
la vida
avança,
així,
avança. Vinga.
Però mira, si poses música, doncs sembla que avança a vegades més ràpid i a vegades més bé.
Sí, va més... almenys vas acompanyat,
exacte.
Que és important, anar acompanyat a la vida.
Amb aquests temes
general.
Que et proposa el senyor Spotify,
exacte.
Que sempre n'hi ha algun que et sorprèn i un altre que no.
Sí, exacte. N'hi ha un tema que ens acompanya des de fa poc, per dir-ho així, perquè és molt nou per mi, i l'altre doncs, és un tema doncs, que ens ja porta bastant de temps acompanyant i que duri, perquè uf,
t'agrada molt, eh?
Ah, aquest,
què vols, tancar amb aquest?
Sí.
Doncs va, comencem amb el nou.
Amb el nou?
Va.
Doncs vinga, fem play, sisplau. And I can take it by things I said without regret. Now
Ja fa molt de tu, eh, què? Per tu, per tu.
Sí, sí. Ja ho dic, que potser em coneix.
I molt. Sí, sí.
Està bé. T'agrada?
Molt. Qui són?
És ell. És un noi. Nascut als Països Baixos, el tema es diu I can take it back, és a dir, no puc recuperar. Bueno, es veu que no, alguna cosa li ha hagut passar amb aquest noi que no pot recuperar, exacte. I es diu, que em fa molta gràcia el nom i he intentat buscar com es diu, perquè deu ser el seu nom artístic, es diu Toine, és a dir, T-O-I-N-E. No l'he buscat gaire, no l'he buscat, no té gran cosa. És a dir, em sembla que aquesta cançó, si no he mirat malament, és del 10 de juny del 2022, és a dir, fa 4 dies d'això. Però m'ha agradat molt el so, aquesta melodia, aquesta cançó així rítmica, una mica així ballable, funky, com tu ja saps que si escolto jo funky ja directament la poso.
Sí, sí, sí.
M'ha agradat ell com canta i he pensat, va, posem-la com a,
clar que sí,
com a novetat, eh?
Em sembla molt bé, doncs m'agrada.
Perfecte.
Ja hem descobert un. I ara un altre que és un clàssic, no?
Home.
De tota la vida, o què?
Sí.
Sí?
Home, per descomptat, és una banda britànica de soul i pop, formada al Manchester l'any 84. La banda està liderada pel cantant i compositor. Quan et dic el nom i el cantant i compositor ja sabràs qui són,
sí?
Sí, Mike Hucknall.
No? A veure, els posem una miqueta?
Posem-la, sisplau, va, fem play.
Sí, ara. Que bona,
És bona.
Molt bona.
És molt bona.
Ho dic.
Sí, home, t'ho deixo dir tu,
sí, va. Sí, pel dret.
Yes.
Home. Que bona. És
boníssima,
eh?
És preciosa.
No passa el temps amb aquesta cançó.
Es diu Stars. Està publicada al setembre de l'any 91. És aquell, saps aquells grups? Aquells grups de l'època del, bueno, aquells grups estil de Depeche Mode, Simple Red, és que me'n deixaria molt, jo què sé, Foreigner. Estic barrejant ara molts estils, però ja sabeu que jo barrejo molts estils. Spandau Ballet, Duran Duran, Rick Astley, tota aquesta cosa, aquesta fauna que ja no sonen, però que sonen. No sé si m'explico.
Encara hi sonen.
Que sonen perquè sonen, perquè jo vull que sonin i sonaran. Són espectaculars, és a dir, m'encantaria, t'imagines fer un concert i que hi fossin tots aquests que t'he dit i me n'he deixat un footing, Stevie Wonder, jo què sé, és que clar, Arte Camera,
Ens haurem de juntar...
Heroin and Fire, és que ja estic barrejant aquí una cosa.
Amb disc, amb l'Spotty.
Sí, però a mi és que sempre Red és com l'Evel Fortitú.
Sí, són molt bons.
Tota la vida m'han agradat. I és escoltar Stars i em transporta.
Sí.
És tan bonica.
I ens fa portar temps enrere,
clar,
una mica.
I he pensat, dic, oi...
Ai, que bé, que sí, Isabel, que m'agrada molt.
Jo et portaré sempre coses així, eh? Ja t'ho dic ara, eh? Oients, us ho dic.
Estarem contents.
Sempre us portaré aquest estil.
Ja ho he dit. Nosaltres estarem contents a sentir-la.
Sí, sí.
Isabel, doncs tanquem amb ells. Que
perfecte.
Vagi molt bé.
Gràcies.
Un petó ben fort.
Adéu.
Adéu.
Sends my future into clearer dimensions. A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.